serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 22 de gener i la jornada ens deixa també una Copa del Rei amb ja només un equip català. El Barça, Espanyol, Girona i Badalona eliminats, cadascun de forma ben diferent. El Barça li ha anat ben just. Ha guanyat a Eivissa per la mínima i a ultimíssima hora. I els jugadors avui són els grans assenyalats, perquè l'actitud no ha estat la necessària per no patir. Victòria blaugrana amb dos gols de Griezmann, al definitiu, al minut 93. Ja ens sumàvem la pròrroga. Però amb dos gols i tot, avui el francès no ha estat al nivell esperable. Ni Neto, ni De Jong, ni Riqui Puig. El d'avui ha estat un avís que a Setién li hauria pogut sortir car, però al final és només això, un avís. El Barça endavant, l'Espanyol no, els de Belardo han caigut a Donosti per 2-0 contra la Reial Societat, amb opcions d'empat en algun moment, però ha quedat clar que l'objectiu d'aquest any és un altre. A Montilivi, 3/4 del mateix, el Girona, que segueix deprimit, 0-3. El Villarreal se n'ha aprofitat. I puny a part pel Badalona, que ha donat la cara, ha forçat la pròrroga contra un primera, el Granada. Però al final també ha caigut, 1-3. Divendres només queda el Barça al bombo de la Copa. Avui s'hi ha classificat amb penes i treballs. Però s'ha classificat. Bona nit, són les 12. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Dotze i dos minuts avui en directe a Catalunya Ràdio. Només una nit de Copa del Rei, una nit especial perquè des d'ara i fins la una de la matinada, com abans, fins la una de la matinada, avui no hi ha adolescents i cat, a la una el Solà baixarà a saludar-nos. Laia Tudel, bona nit.
Bona nit.
És una nit de Copa, hem vibrat avui, amb els diferents partits.
Sí, sí, sobretot tu. T'agrada molt aquesta...
Bé, m'agrada molt la Copa, és veritat, però vaja...
Sí, sí, no, sempre amb aquest nou format es vibra més amb la Copa.
He intentat compartir-ho amb tu, però certament costa. Costa una miqueta. Sònia Jalmà, bona nit.
Hola, bona nit.
Has vibrat avui o no?
Sí, tot i que t'haig de dir que al descans he pensat aquest maleït format ens durarà ben poc en el cas del Barça, en el cas del Barça.
Moment de fer temes que no esperàvem de fer la setmana que ve.
I de fet, pel Girona, per l'Espanyol i pel Badalona, doncs no ha estat una gran nit. Però, finalment, el Barça ho he pogut salvar.
Jordi Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
Has vibrat o no? Perquè et sentia el descans sobretot de la TDT i hauries pogut apagar la ràdio tranquil·lament i la tele i tot,
M'he enfadat bastant, però al final hem salvat els mobles. Una eliminació avui, i ja sé que la Copa ens fa pal, etc. Hauria destapat el segon partit de Setién ja...
Embolic.
El terratrèmol de segur, esteu segurs? Bé, ara podem debatre des de la tranquil·litat què rescatem del partit d'avui.
Marc Maiola, bona nit.
Bona nit.
Clar, tu estaves molt pendent de l'Espanyol. Ha tingut algun moment d'opcions, però realment la Copa aquest any no era el títol,
Poca cosa de l'Espanyol avui al camp de la Reial Societat i segurament cap dels titulars avui repetirà en l'11 de dissabte contra l'Atlètic, que evidentment és la prioritat de la setmana.
Són les 12:03, avui Catalunya Ràdio fa una programació especial, heu pogut seguir la TDT com sempre, però avui més curta, perquè hi ha hagut aquest especial del Catalunya Nit des de les 9 i fins les 12, un especial que evidentment té les portes obertes, ara li dèiem a la Laura Rossell, de seguida que hi hagi qualsevol incidència arreu del país, doncs els micròfons del Club de la Mitjanit s'aturaran per donar-li pas degudament.
I si ens voleu enviar algun missatge, el que sigui, pregunta, una fotografia, alguna cosa que us està passant, que no sigui especialment només d'esports específicament, doncs també ho podeu fer, hashtag Club Mitjanit o @clubmitjanit.
Ens podeu contactar sempre que vulgueu. Laia Tudel, què et sembla si fem una repassada de marcadors de la jornada de Copa i de seguida ens anem cap a Badalona, que hi ha el Xavi Palau, que avui ha viscut potser la nit més emocionant de totes. Jornada de Copa del Rei d'aquest dimecres. Marcadors i equips classificats avui mateix.
Comencem amb els partits d'aquesta tarda. A Eivissa, 1-2, classificat el Barça. Reial Societat, 2-0, classificat la Reial Societat. Girona, 0, Villarreal 3, classificat el Villarreal. Badalona 1, Granada 3, partit que s'ha jugat a la pròrroga, ha guanyat el Granada. S'ha classificat Unionistes 1, Madrid 3, classificat el Madrid. Elx 1, Atlètic Club 1, classificat l'Atlètic Club als penals. Logroñés 0, València 1, classificat el València. I Tenerife 2, Valladolid 1, classificat el Tenerife.
Per tant, amb aquesta tongada de classificats, el bombo de divendres només és ja pendent dels partits de demà, que en queden encara uns quants per demà.
Sí, demà es juga l'Ebre-Leganés, Mirandés-Celta, a les 7 de la tarda tots dos partits, a les 9 Badajoz-Eibar, Cultural-Atlètic de Madrid, Rayo Betis.
Ara mateix, classificats, quants equips de primera i quants de categories inferiors?
Doncs de categories inferiors, de moment només tenim dos equips de segona.
De segona, De segona no en queda cap, de tercera
no,
tampoc.
Falten els partits de demà.
Equips de segona que són?
Saragossa i Tenerife.
I equips de primera, per tant, tots pràcticament poden ser rivals del Barça.
Madrid, Sevilla, Osasuna, Villarreal, Atlètic Club, València, Real Societat, Granada i el Barça.
Queda un bombo molt de primera. Vaig a Badalona. Tinc el Xavi Palau, que avui ha viscut una nit que encara podia haver estat una mica millor, però ha estat bastant distreta. Xavi Palau, bona nit.
Bona nit, Garriga.
No us heu avorrit a Badalona?
Gens ni mica. Un gran partit de futbol. De fet, la copa que ha fet el Badalona ha estat immensa. Recordem, eliminant un segona divisió, el Real Oviedo, un equip històric. Després, el llistó va pujar encara una mica més. Va deixar fora l'equip de Pepe Bordalàs, el Getafe, en un gran partit, 2-0. I la dinàmica de copa avui s'ha esvaït, s'ha trencat, però li ha costat moltíssim al Granada fer-se amb la victòria. De fet, ha estat al final del partit. La pròrroga ha estat determinant. Han arribat millor físicament els de Diego Martínez. El Badalona havia fet un esforç sobrehumà durant tot el partit i a la pròrroga li ha passat factura i ha estat doncs en aquell tram de partit, perquè s'havia acabat el temps reglamentari amb empat a un, s'ha avançat el Granada amb un gol d'Ismail, ha empatat Miquel Robuster a la sortida d'un corna, pentinant la pilota, el primer pal. Amb aquest marcador arribàvem al final dels 90 minuts i a la primera part de la pròrroga Gonalons, el jugador del Granada, que ha sortit de refresc, doncs ha fet el 1-2 i ja amb el Badalona absolutament trencat, abatut, encaixant aquest gol, ha fet el tercer i definitiu Carlos Fernández en una acció a la contra del Granada, que dic, ha hagut a suar i de valent per desfer-se del Badalona, que jo crec que ha fet una gran copa i a més ho ha demostrat avui en fer un gran partit aquí al Municipal.
De fet, teníem carrusel de partits. Cada cop que mirava el partit del Badalona, atacava el Badalona.
No, és que a més, abans dels gols hi ha hagut tres claríssimes ocasions del Badalona, de Chema Moreno, una de Robuster i una altra de Hugo Esteban, que han estat, el més difícil era que no entressin, no?, una de les tres. Després és veritat que el Granada ha estat molt més eficient, ha tingut més ofici, i repeteixo, la pròrroga ha estat determinant, el Badalona ha arribat fos al final del partit, al temps reglamentari, però ha tingut i molt bones oportunitats el Badalona en temps reglamentari per fer gols i per posar-se per davant. De fet, el gol del Robuster ha estat un dels quatre que, repeteixo, hauria pogut plantar perfectament, perquè hi ha hagut tres claríssimes ocasions. També el Granada n'ha tingut una a la segona part de molt clara, però un partit distret amb ocasions, amb gols, i amb un Badalona que ningú li podrà retreure, que ha fet una grandíssima Copa del Rei.
El gol del Robuster. Miquel Robuster, bona nit.
Bona nit.
Ho heu tingut a prop i els heu fet suar molt.
Sí, sí. La veritat que, anem contents, sobretot per la imatge que hem donat. I, per la copa que hem fet, i ja et dic, al final, el bo és que marxem com decepcionats per no haver guanyat, no? Per no haver passat.
Home, les cares dels jugadors del Badalona, quan us han fet l'1-2, eren de gran decepció, de dir, ostres, mira que ho teníem ben controlat i aquesta badada defensiva ens mata.
Sí, penso que el partit, ha començat malament, amb un error defensiu sense marcar de minut 1 i hem anat a remolc, però hem tingut bastant la possessió, hem tingut bastantes ocasions i l'equip estava arribant bé i no aconseguint ocasions. I ens hem mantingut en el partit, no? I és una part de minut 60 o així, hem pogut marcar el gol de l'empat. I a partir d'allà ha sigut un partit més igualat, crec, i ha marcat la diferència la pròrroga perquè ells físicament estan per sobre nosaltres.
Clar, tu tens molta experiència. Això de la Copa a partit únic pels equips de segona B, i avui hem tingut molts exemples, iguala les forces moltíssim.
Sí, al final les diferències no són tantes, no? És veritat que un partit únic, amb el teu camp, gest artificial, la motivació d'un equip i d'un altre també pot marcar una mica, no? Però ells també crec que aquest bon partit tenen bons jugadors i ja sabien de que hem eliminat l'Oviedo i el Getafe i suposo que ja venien la lliçó presa.
Bon ambient avui a Badalona. Havia de ser una festa, potser la pluja no ha acabat de permetre la festa, però imagino que molt feliços també de la resposta del públic.
Sí, la veritat que en aquest temps, i a les 9 de la nit, els nens no poden... És un horari complicat. Doncs no esperàvem que vingués tanta gent. I més o menys s'ha repetit l'entrada de l'altre dia contra el Getafe. Bueno, contents per la resposta de la gent, a veure si aconseguim que la gent s'animi i també vingui els partits de Lliga.
Miquel Robuster, felicitats per aquesta copa i ara a suar a la Lliga, que la cosa també està complicada.
Sí, sí. Moltes gràcies.
El Miquel Robuster, un veterà ja d'això del futbol, que avui ha fet el gol de l'empat. Xavi, gràcies per...
Només deixa't dir una cosa, només ara parlaves de l'ambient, hi ha hagut una cosa que no m'ha agradat d'aquí, de l'afició del Badalona, que ha fet costat a la Copa al seu equip, va vibrar amb l'Oviedo, va vibrar amb el Getafe, i és veritat que amb l'1-3 la gent, clar, s'han abatut els jugadors i molta gent, la majoria, perquè ha estat en bloc que ha marxat la gent del municipal.
No s'han esperat.
Jo crec que els jugadors mereixien, per aquests 7-8 minuts que quedaven pel final del partit, era obvi que amb l'1-3 quedava ja tancada l'eliminatòria a favor del Granada, però a mi m'ha semblat que deixar l'equip, doncs, més de la meitat de l'afició marxar amb l'1-3, no hagués costat res, doncs, esperar aquests 7-8 minuts per fer aquesta ovació final. Els jugadors han anat al mig del camp al final del partit, amb la gent que quedava al camp, però m'hauria agradat que l'afició s'hagués esperat aquests minuts. Si has vingut al camp amb un dia així com avui, doncs ja no ve d'aquí, no? Espera 5 minutets i fes l'ovació final a la plantilla, que s'ho mereixia.
Estava plovent?
Molt, sí, sí. Ha començat el partit sense pluja, molt vent, no, el vent no ha deixat de bufar durant tota l'estona, però és veritat que la pluja ha anat increixent, a mesura que, sobretot a la segona part, i ara plou de costat, perquè fa vent, plou, no molta insistència, intentarem arribar a casa de la millor manera possible.
Fes el favor de vigilar, Xavi Palau, moltes gràcies.
Tinc la barca a punt. Fins ara.
El Badalona ho ha intentat, no ho ha aconseguit, l'Eivissa ho ha intentat, i ha estat a punt de fer-ho. A la TDT han explicat així com remuntava el Barça un partit que semblava impossible.
La TDT.
Atenció, la pilota va a De Jong. Avança metres, continua De Jong. L'envia cap a Griezmann a l'interior de l'àrea. Xuta Griezmann, gol!
Una que fa,
gol,
una que
gol, 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 gol. Alba avança, creua la línia divisòria. Continua encara Alba, l'envia per Griezmann. Griezmann entra dins l'àrea, continua Griezmann. Pot xuta Griezmann, xuta Griezmann, gol! Gol, 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 gol d'Antoine Griezmann! El Barça capgira el marcador in extremis en el temps afegit, en una altra aparició d'un dels cracs mundials que avui hi havia damunt la gespa del camp de l'Eivissa. Rep una passada de Jordi Alba, que li diu al petit príncep: dibuixa'm un gol!
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ara escoltarem protagonistes, escoltarem Setién, que a Catalunya Ràdio encara no l'hem pogut escoltar, Sergi Roberto, però... Què us diu el cos després d'aquesta classificació en extremis? Perquè certament les sensacions són com estranyes.
Que la gran sort és aquest nou format, que no hi haurà partit de tornada per tornar a veure un Barça-Eivissa. No, que és un partit per oblidar. Un partit per oblidar.
Per oblidar o per prendre nota?
Saps què passa? Que normalment aquests partits de Copa del Rei, si a la banqueta hi hagués estat Valverde, doncs hauríem dit, escolta, és un partit d'aquests més nefastos del Barça. Especialment, no, especialment els dies de Copa, que s'ajunten un munt de jugadors on la prioritat, de fet, no és l'onze que treus, sinó els que descansen. Però clar, era, primer que era un partit de caixa o faixa i això t'implicava uns riscos, i segon que com que era... encara estem amb l'eufòria de nou entrenador per veure coses, clar, resulta decebedor quan vaja, veus l'equip, i també fins i tot et diria que el plantejament estrany que hem vist avui sobre la gespa.
Què et diu el Costa després de... Ara ho has pogut pair?
Jo, no, però pair, continuo pensant el mateix que pensava al final del partit, que no és un partit per oblidar, per mi és un partit per preocupar-se, perquè no se salva ningú, ni futbolistes ni tampoc entrenador. Jo ja entenc que els entrenadors...
Home, quan dius ningú, és literalment ningú?
No, home, salvo Ansu, que ha tirat d'orgull a la segona part quan l'han acostat a la porteria, que fins on sabem és del que viu, i salvo Griezmann perquè ha fet de crack, ha decidit el partit, però fins al moment que ha fet el primer, si m'haguessis dit que no jugava, també sí, t'hauria comprat. És veritat que el Barça avui, no, durant una hora, ha estat incapaç d'alimentar els seus davanters. És a dir, jo, un davanter, si no li arriben boles, li puc demanar que es desmarqui millor, que interpreto que és el que li va demanar diumenge Setién, però li puc demanar poca cosa més. Però ara... entenc que la Sònia anava per aquí. Jo entenc que està molt bé tenir unes idees i etcètera, però jo la lectura que ha fet avui el Barça del partit no l'he entès, del minut 1 al 90.
Apuntes també a la banqueta i al jugador? És a dir, els jugadors,
no, no,
és evident
no, no,
que...
No apunto, oh, només
bé,
dic...
O inclous la banqueta com a...
Que una cosa és estar a favor de la manera d'entendre el joc de Setién, jo estic molt més a prop de la manera que té d'entendre el futbol Setién que Valverde, i una altra és que aquí hem de mesurar tothom amb la mateixa vara de mesurar. I si a mi em sembla que el partit d'avui ha estat mal llegit, m'és igual que porti dos dies o 100.
Has de ser honest amb això, clar.
Sí, últimament estem parlant molt d'estadístiques. L'altre dia vam llegir moltíssimes vegades l'estadística de més de 1.000 passades del Barça, i avui hem vist un equip eminentment pla, molt horitzontal, i això és una de les coses que li passava al Betis. Abans parlava la Sònia d'un plantejament estrany. Avui, com a mínim, pel que fa al dibuix, el mòdul de joc recordava molt el Betis, amb un 3-5-2, podríem dir. Clar, al Betis li passava moltes vegades això, que tenia la pilota, però circulacions lentes, poques mobilitats per davant de la pilota, i al final tot s'esveia al centre del camp. I al Barça li falta profunditat, i per mi una altra cosa molt important, que és l'amplitud. L'amplitud, qui te la dona? El lateral, el carriler o l'extrem? Jo crec que en un equip com el Barça, que vol ser molt protagonista, necessita que els extrems siguin els encarregats de donar-te amplitud. Què li passa al Barça? Que no té extrems. O sigui que té Ansu, Carles Pérez, i veurem què passa amb Dembélé. Però s'està parlant molt de fitxar un nou, i jo francament crec que pel que vol fer Setién, el Barça necessitaria més un extrem que no pas un nou.
Ara estàs parlant Dembélé. Què ha dit Setién després del partit?
Mira, una mica jo crec que ha acabat amb les sensacions que ara respiren aquí a la taula, perquè ha estat crític amb el joc de l'equip. Avui no li ha agradat el que ha vist al camp, a diferència de dissabte, tot i que ha intentat contextualitzar i justificar una mica aquesta mala imatge.
Que va, no, el equipo no me ha gustado, obviamente, pero entiendo las dificultades, porque he estado ahí muchas veces y sé las dificultades que uno se encuentra en partidos como este, con un campo que está muy rápido, que no tienes un control como nos hubiera gustado, como hubiera sido en un campo de hierba natural. Hemos estado bastante imprecisos, ha habido muchas pérdidas, les hemos dado muchas opciones, hemos perdido ahí un poco de confianza, les hemos dado vida a ellos.
Això ho deia Setién.
Això no ha canviat, eh? És a dir, a mi ha estat el primer que m'ha incendiat. Que veníem de l'era Valverde, que deies, és que aquest equip està mort, li fan sempre el primer gol, no arrenca fins que va marcador en contra, doncs avui vas al camp de l'Eivissa, que després ho has acabat convertint en un mèrit, encara que no ho sembli. Jo crec que aixecar un partit en un camp amb tot advers, terreny de joc, no ho coneixes, l'equip rival jugant el partit de la seva vida, al final ho has aixecat, i per mi té un mèrit que ara no li donarem. Però no puc entendre que comencem a jugar, és igual si és amb Valverde, amb Setién o amb Torrebruno, tots els partits 1-0 en contra.
Bàsicament,
no,
perquè avui t'ha pogut, sí, pogut caure el segon tranquil·lament.
No, però ho dic perquè és
sí,
que...
Sí. Bé, de fet, li han anul·lat un gol.
Hi ha hagut un pal amb una doble ocasió que podia haver estat tranquil·lament el 2-0. De tota manera, jo, en referència al que deia el Costa, és cert que precisament el que vam elogiar del Barça-Granada és que amb Setién, d'acord, ens faltaria la profunditat, que avui no hem vist, però que, com que tenies tota l'estona a la pilota, series molt més sòlid defensivament. I avui és el que deia el Costa, que n'han tingut com a mínim 3 per poder-te-les fer. Sí. I tu has guanyat el partit, d'acord, bàsicament perquè les dues que has arribat les has marcat.
Està clar.
Però no perquè la segona part hagis dit n'hagis tingut 8 i finalment hagis merescut guanyar. No parlarem de mereixements, que el Torquemadas ens enfada, però aquest era un partit que podies haver, que has guanyat però igual que podies haver perdut o empatat.
El que sí que ha fet bé Setién per mi és el canvi d'Alba per Carles Pérez.
Sí.
Perquè això ha apropat el gol a Ansu i t'ha donat una miqueta més de profunditat amb les seves desmarcades i les de Griezmann.
La passada de gol final la fa Jordi Alba.
Quines més us hem
sentit? Va.
Sentirem ara els jugadors. Abans deies una dada, deies les dades que vam dir el dia de Granada. Les 1.020 passades, 1.005, avui 720.
N'hem perdut un
30%. I 0 xuts a porteria fins la segona part.
I Setién ha introduït aquest canvi que ara comentàvem, amb 3 defenses, Sergi, Roberto, Lenglet i Júnior. 2 partits, 2 sistemes diferents i 2 situacions diferents per Sergi i Roberto.
Hem de tenir en compte que tenim un entrenador nou i només portem 2 partits amb ell, i els jugadors doncs ens estem adaptant, tot i que crec que ens hem adaptat molt, molt ràpidament. El que li agrada molt és estar, que estiguem molt ben posicionats, i crec que així ha estat, i al final doncs sobretot jugar per dins, al final trobar l'home lliure, i al final les ocasions arribaran, i tot i anant per darrere el marcador doncs nosaltres no ens hem posat nerviosos i hem seguit fent aquest joc doncs que l'entrenador és el que ens demana, i al final doncs les ocasions han arribat a la segona part.
Mira, hi ha una cosa. Que és que no és veritat, és a dir, diu busquem l'home lliure, tota aquesta història de les mil passades es basa en les superioritats en les zones del camp. Si tu ja comences aplicant-la malament d'inici, si tu fots tres tios per treure la pilota quan només un de l'equip rival et pressiona, ja estàs perdent un jugador per fer superioritats en altres zones del camp. Sigui al mig del camp, que no era el cas d'avui perquè hi havia gent, però sí al davant. I després, si voleu, entrem en qui poses a cada lloc. I això entenc que estigui fent banc de proves, però Sergi Roberto i Júnior de centrals...
No, és que és això. Hi ha hagut un moment... gran part de la segona part, que hi havia quatre laterals sobre el terreny de joc i, a més, cap d'ells feia de lateral. Bueno. No hi havia dos laterals fent de carrilers i dos laterals fent de centrals.
Hem no. sentit també el gran protagonista del partit, que és Messi Antoine Griezmann.
El golejador del partit, que ha aparegut per fer els dos gols. Ha estat menys autocrític que Setién, que el sentíem abans, i, clar, a poc a poc anem sentint jugadors valorant el canvi d'entrenador. Doncs Griezmann ha tret la responsabilitat al vestidor d'aquest canvi de tècnics.
Sí, puede ser. No es la culpa del míster ni de nosotros antes. Nosotros no hemos pedido el cambio del míster. Es así. Nosotros, es verdad que en la primera parte salieron mejor porque tenían muchas ganas ellos. Y nada, en la segunda pues hemos intentado tener la calma y ganar el partido, que es lo que hemos hecho.
Aquesta pregunta, aquesta resposta ve a una pregunta de... si ja s'ha encarregat d'entrenador i n'hi ha un de nou, potser ara el pas endavant l'heu de fer vosaltres.
I ràpidament ha dit,
No, és que nosaltres no vam demanar canviar l'entrenador, ja, bueno.
No, però que és evident que avui els jugadors... I, clar, hi ha un nom que vull posar sobre la taula, que l'hem estat esperant amb un cant de letres, com Riqui Puig, que surt l'altre dia, i bé, doncs no fa un partit extraordinari, però col·labora, sí, i se'l veu, i juga, i destaca... I avui potser sí que li hem de posar una nota negativa.
D'entrada surt de la fotografia del gol de l'Eivissa perquè s'adorm i anticipa el jugador de l'Eivissa en aquesta acció per fer el gol. Però jo crec que Riqui n'ha d'aprendre a base d'errors, també, i de mals partits com els d'avui. Per mi, un jugador que necessita créixer necessita jugar, necessita sentir-se lliure, sí, eh? Sentir-se lliure per equivocar-se i a partir de l'error anar corregint coses del joc. És veritat que avui ha comès aquest error i després en pilota ha estat poc profund, poc combinatiu, no se l'ha vist gaire fi, però és que és evident, ha d'anar creixent mica en mica, és molt jove encara.
És que jo crec que el que li ha passat a l'acció del gol, justament a ell no li pot passar. Ja entenc que és futbol i és un joc d'errors, però no... O sigui, això li pot passar a Arturo Vidal, perquè m'entengueu. Un tio que no treu el cap... No.
Per què ho dius, que no li pot passar a ell, doncs?
Perquè no li pot passar a un tio que s'ha passat mitja temporada amb raó, demanant una oportunitat,
i ara que jugues,
a la segona que et donen no et pot passar allò.
Però per moltes ganes que tinguis de jugar, no estàs immunitzat a l'error.
Jo crec que això li ha de passar, no només li pot passar.
És concentració.
És una desatenció.
Però és que aquestes coses és que li han de passar, perquè és que és un futbolista molt jove, i aleshores això avui segurament n'aprendrà i no tornarà a cometre. Jo crec que el problema amb Riqui Puig no és el que li ha passat avui o el mal partit d'avui, perquè és que és normal que un jugador que puja i intenta treure el cap al primer equip li falta encara l'experiència que li donaran els minuts. Per mi el problema no és avui, el problema és que quan fa un bon partit com l'altre dia sembla que ja hagi de ser titular al Barça i que potser tenim molta pressa amb Riqui Puig i haurem de veure...
Tampoc ningú ha demanat que sigui titular,
no, però jugador de primer equip
que jugui. Es demana que passi per davant d'altres jugadors que ja són al primer equip i que tenen una trajectòria molt llarga.
Però també és veritat que hi ha molta gent que porta tenint 3 anys de paciència amb Dembélé, per exemple.
Correcte.
O Semedo, que és un altre cas per ahir flagrant.
Dembélé ha jugat poc, no sé si és així.
Canvia d'exemple.
Jo vull posar el dit a la llaga. Jo vinc avui a posar el dit a la llaga, Sònia.
Si hem de parlar de Semedo, acabarem a les 4 de la matinada i no bé.
Però és que, clar, la gent té paciència amb aquest jugador i sembla que estiguin esperant el mínim error de Riqui Puig o el partit fluix de Carles C.
Jo crec que s'ha de tenir paciència amb Riqui Puig.
Per assenyalar-los.
Però és que el que no podem imaginar és que Riqui Puig pujarà al primer equip i ara farà cada dia un partidàs, perquè de moment, i fins que no es demostri el contrari, no és ni Xavi ni és Iniesta. I això sembla que és el que esperem, en Riqui Puig. Tranquils,
no,
perquè
si
és un
Xavi
jugador
jove. No va
jove.
Ser Xavi fins als 27 anys, potser.
Doncs, escolta,
a mi,
sí.
No crec que sigui una qüestió de paciència. Jo crec que avui Riqui Puig, que no té 12 anys, en té 20, o sigui, la paciència, ell no sé com la té. Jo crec que no estem corrent gens amb Riqui Puig i no crec que avui fos un partit a Anfield. Avui Riqui Puig ha jugat a un camp de la categoria on juga ell cada diumenge. Per tant,
I sí, allò... però no ha jugat amb els 10 jugadors que juga cada diumenge.
Ha jugat encara amb millor, jugadors
no?
millors.
No, però que això... És a dir, que és una de les coses que oblidem i que insisteixo, cada partit de setzens de final fins ara, el que passa que sempre hi havia una tornada i segurament no, i tampoc no hi havia canvi d'entrenador, però cada partit d'aquests era 11 futbolistes que no han jugat mai junts, avui els hi afegeixes amb un plantejament que és absolutament novetat per ells, que intentin fer un bon partit. I rarament això apareix. Però... L'únic exemple bo en aquest sentit que tenim, i per això jo avui he quedat un pèl decebuda, és que l'últim record que teníem era el dia del camp de l'Inter, que efectivament era això que sempre diem de 11 jugadors que no tenen minuts posats sobre el terreny de joc amb companys que no, habitualment no hi juguen, i van fer un bon partit.
Jo, el que a mi el que... em deixa més fotut del partit d'avui de Riqui Puig no és que perdi 70 pilotes. Jo això crec que sí, sí pot passar. El que jo he trobat a faltar és tot el que és ell. És a dir, és un tio que en un partit on no hi havia espais, és un tio que té una facilitat natural per trencar línies i no ha trencat ni una. És a dir, les errades les pot cometre, i tant que sí, perquè li falta tot això que deien el Marc i la Sònia, però... Jo crec que si et passes tota la temporada plorant pels racons perquè no et donen oportunitats, avui no pots fer aquest partit.
De fet, quan l'han canviat, ell mateix sap que no...
No, no, ja em sembla bé, i jo no tardaria gaire a tornar-lo a posar, eh? Una cosa no treu l'altra. Però, bueno, és que no, insisteixo, no era Anfield, era Eivissa.
Avui també està protagonista Neto, no ha estat del tot resolutiu, potser en el gol de l'Eivissa o en el gol que li han anul·lat a l'Eivissa, però és que Neto més s'ha lesionat avui.
S'ha fet mal, ja ho hem vist també durant el partit que es feia mal, s'ha provat, ha seguit jugant.
Ha acabat el partit,
però després hi ha hagut un comunicat mèdic que explicava que Neto té un esquinç, s'ha fet un esquinç al turmell esquerre, demà li faran més proves quan tornin a la ciutat esportiva i veurem fins quan estarà lesionat.
La teoria de jugar dimecres, entre dimarts i dijous vinent, el Barça tornarà a jugar a Copa.
Home, un esquinç... una setmana,
depèn,
un
esquins.
La caiguda, depèn del tipus d'esquins, clar.
La caiguda és lletjota perquè ell cau desequilibrat i a sobre mig xoca amb l'Englet que ve arrossegant per terra. Bueno, no sé, tampoc crec que sigui un daltabaix. No, pot
no però bueno, millor pel Barça que jugui Ter Stegen,
més que tot per ell, és un daltabaix per ell, perquè ell només té la competició de la Copa i si ara no pot jugar...
Setién va dir ahir que no.
Vuitens i quarts...
Que no estava tan clar, que ell gestionava diferent els porters...
O Setién li obre el ventall o potser ells li acaba la Copa.
Explica-li Ter Stegen això, que gestionarà els porters i que la Lliga... Igual no acabes d'explicar-li.
Ter Stegen acaba de sortir d'una lesió, potser tampoc no cal que el...
Iñaki Peña.
Només li falta això a Ter Stegen amb la que té amb noia.
Per cert, és una parida, però ara que parlem de Ter Stegen, m'he fotut negre amb la quantitat d'estona que passava avui cada cop que li deien a un jugador que potser havia d'entrar. Ter Stegen...
Sí, anaven molt a poc a poc tots,
anava,
no?
amb la tovallola agafada, com quan surts de la dutxa. És que no portava ni els pantalons.
És el que anava a dir, que Ter Stegen clarament l'han agafat de... Ara haig de jugar aquí, bueno, ja. Jo he vingut aquí de turisme i no portava ni els pantalons posats ni la samarreta posada. I a més, jo crec que la cara li es denotava... que li feia mandra ara entrar al camp. Però, ara haig d'entrar, jo aquí.
Seguro, estàs bien.
Exacte, però vols dir que no pots continuar.
Ja aguantem, que Neto s'aixeca.
Després, Artur. Des de que la Marta Carreras ha dit Artur acaba l'escalfament. Fins que ha sortit, no sé.
Sí, l'he sentit que s'ha posat molt nerviós en aquest moment perquè...
O li estaven explicant el sistema de joc o... Hosti, bueno, no
sé. Si bé, en el cas d'Alba...
Jo quan he vist Ter Stegen posant-se els pantalons, allò a mi m'ha semblat una presa de pèl. Sóc un gran admirador de Ter Stegen, però... Bueno.
Crec que hi va haver, ara fa la primera o la segona temporada de Pep Guardiola... no sé si era amb Gerard Piqué...
I el primer partit, contra el Wisla Cracòvia, Piqué no havia... era a la banqueta... I
es va enfadar molt Guardiola perquè no portava les mitjetes posades, potser?
Probablement.
Crec que era...
Recordo una mica de... Sí, desbronqueta,
era, sí, una bronca d'aquest estil. Avui, de fet, respecte als canvis que comentava el Costa, la Marta ho ha dit, que Jordi Alba ha arribat un moment que estava allà a la banda i ha dit, bueno, però entro o no entro?
Ja, bé, però aquí, com a mínim, no era culpa del jugador que no estigués a punt. Sí, però sí. Bé, això de les indumentàries a la banqueta ens hem de fer mirar tots plegats.
Ens acostem a 1:15, aquesta normalment s'acabaria el Club de la Mitjanit, però avui allarguem fins la 1 per aquestes reajustos de la programació que hem fet avui a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que hem estat molt pendents de l'actualitat durant tot el vespre, un cop acabat el partit del Barça i fins a les 12 el Catalunya Nit ho ha estat seguint amb el Kilian i la Laura. I ara tinc el Joan Trias aquí, escoltarem els senyals horaris de 2:15.
deixem nets, que sempre queda bé. Joan Trias, bona nit.
Què tal? Bona nit, Francesc.
És l'home de les nits de Catalunya Ràdio.
Què fas a partir de la una?
El que tu
on vols anar avui?
El que tu em manis. Jo ja saps que em mobilitzo ràpid.
És el nostre corresponsal itinerant de nits de tempesta.
Sí, passa que avui, si m'ho puc estalviar, no estaria de més. Però, a més, avui crec que tenim ja molt mobilitzat el personal. Nit complicada i, sobretot, nit per donar... No sé si dir consells o indicacions a la gent que ens escolta a casa, sobretot als llocs més delicats.
Si no està de més repetir-ho, és ara en aquest moment estem en la fase expectant encara.
Si
en
el
que sabem que ha de venir tempesta a una zona que ja surt en el refranyer, plou sobre mullat, que ja ha caigut molta aigua, que els pantans ja estan començant a vessar, sobretot a la conca del Ter, i que aquí és un dels indrets on s'espera que plogui. A la sortida d'Osona, cap a la zona del Gironès, cap a la desembocadora cap al Baix Empordà. Tota aquesta part d'itinerari és la que aquesta nit està amb la màxima alerta. Hi ha 27 municipis en màxima alerta, a la que els veïns els tenen confinats.
Això no ho recordo habitualment, no? Tants llocs de confinament.
Tants. És una mesura preventiva, s'ha de dir. Fins i tot a l'avís que crida més atenció és, han dit, els que viuen a les plantes baixes, que es busquin de pujar a les plantes més elevades per passar la nit, també com a mesura preventiva, i nosaltres molt pendents dels serveis meteorològics, en aquest cas del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè ens vagi actualitzant com està evolucionant aquest front de tempesta, que fins ara estava més situat cap al sud, però per la zona del mar ja començava a entrar cap a la zona del nord. Per això tenim en connexió a Manel Álvarez, si li vols donar pas. O Manel, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com està ara aquest front de tempesta que ens té en alerta aquesta nit? Com està evolucionant?
Doncs ara mateix la precipitació més intensa i més extensa es produeix a la rodalia de les muntanyes de Prades, nord de les Terres de l'Ebre, també cap a Ponent i Catalunya Central. Aquí tenim la línia de tempestes força intensa, amb calamarsades importants també cap a les Garrigues, el Priorat, amb una gota de neu baixant fins als 900-800 metres en aquest sector. A la resta del territori, les precipitacions són més disperses. Al nord-est va plovent, ho fa de manera menys intensa, més dispersament, però la previsió indica que a partir d'avançada la matinada, cap a les 2-3 de la matinada, la precipitació en aquest sector s'hauria de reforçar, intensificar, i per tant hauríem de patir les precipitacions intenses en aquesta zona on plou i plourà sobre mullat.
Doncs aquesta precaució, sobretot, la gent que ens escolta, és una nit i matinada complicada, i quedar-se a casa, escoltar la ràdio, que aquí anirem donant indicacions.
La de Prades és aquella que fa poc més d'un mes va haver-hi aquell ruixat just a sobre la Serra de Prades i va baixar aigua que va destrossar l'Espluga del Francolí pràcticament a la llera del riu i cap, fins i tot cap a Cambrils.
Doncs bé, alguna història més?
Dada, o bé, pendents, la més recent, ja l'hem dit, però que és la més recent, ja hem computat la primera persona morta com a conseqüència d'aquest temporal Glòria, que és aquest home que ha baixat al port de Palamós per veure com tenia la barca i un cop d'aigua se l'han portat cap endins.
Precaució, perquè això no saps mai per on et sortirà. Joan Trias, a l'antena, evidentment, fins la una oberta, i estic convençut que amb el Xavier Solà, a partir de la una, a la nit dels ignorants, la col·laboració ciutadana dels ignorants i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Perfecte.
Gràcies. És una mica massa alegre aquesta música, perquè anem a parlar amb l'Eudald Serra, que, home, alegre, no crec que estigui. Eudald Serra, bona nit.
Hola, Garriga, què tal?
No seria la nit més feliç que has passat l'últim mes?
No. Per exemple, el diumenge ha passat això, amb el Vila-Real.
És bastant recent.
Sí. També et diré que no... A veure, l'Espanyol ha quedat eliminat de la Copa, però tampoc és una derrota que, pel que he pogut veure jo després quan he baixat a la sala de premsa, molt traumàtica.
No és drama.
No és un drama. No, primera, perquè ja quan va haver-hi el sorteig, ja es va veure que aparellar-te amb un equip de primera divisió, jugar fora de casa, a més, ja no era una tasca fàcil. A més, amb un equip com la Reial Societat, que per mi és un dels equips que millor futbol està fent aquesta temporada, i després perquè l'Espanyol té sobretot el mal de cap de la Lliga. No estic dient amb això que avui hagi vingut aquí a llançar la Copa, però sí que és cert, i s'ha vist clarament amb l'alineació, doncs que el Pitu Abelardo no tenia, sobretot encara que ell digués que no pensava en l'Atlètic de Bilbao, que no tenia al cap la competició aquesta, no és cert. Tenia sobretot al cap el partit de Lliga. De fet, ha jugat amb només un jugador jugador que va jugar diumenge a Villarreal, que era Javi López, i que, a més a més, no dissabte no pot jugar. Ah, exacte, no pot jugar dissabte perquè està sancionat. Els altres 10, completament nous. Per tant, era un altre equip. Ha competit l'Espanyol força bé, dintre de que per mi ha estat superior a la Real Societat, sobretot a la primera part. Ha arribat el gol de la Real 1-0 al temps afegit de la primera part, en l'última jugada, i a la segona part, que l'Espanyol ha tingut dues o tres bones ocasions, sobretot un xut al pal del xinès Olei i un parell de rematades de Ferreira, en una contra la Real ha matat el partit i ha fet el 2-0, i s'ha de dir que per mi és el just guanyador d'aquesta eliminatòria i que hagi passat als vuitens de final.
Abelardo no deia, potser, amb l'alineació el que després deia a la sala de premsa.
Yo estoy disgustado. Me gusta ganar hasta el parchís. A mí me hubiese encantado haber pasado esta eliminatoria, haber ganado y haber estado en octavos. Para nada, no tirábamos ninguna competición. Yo creo que hoy el equipo ha intentado hacer lo mejor posible.
Hombre, igual con un 11 más de liga, pues igual passaves, però no li tindrem en compte perquè evidentment la feina la tenim una altra banda.
Home, té feina de liga.
Sí, home, però doncs digues, escolta, no passa res, seguirem lluitant a la liga, és una decepció i ja està. Fer-te...
Sobretot et sembla malament.
No, però vaja, no quadra gaire l'11 que ens diu l'Eudald amb el discurs posterior. Ja està, passa res. Quan és ara el partit de liga?
Dissabte.
El Barça també ha jugat amb majoria de suplents i també et va passar.
Sí, però les situacions són diferents.
Jo crec que l'Espanyol volia passar, si podia.
Home,
però
no,
evidentment,
clar, ningú surt a perdre.
Té la prioritat de la Lliga i a més, també té l'Europa League al febrer. Per cert, deixeu-me dir una cosa que no se m'oblidi. Ja hem comentat que en Barba serà jugador de l'Espanyol. Ho vam dir-ho dimarts ja. No s'ha fet oficial. Bé, no es va fer oficial perquè dimarts doncs quedaven cosetes pendents. Avui perquè hi havia partit de Copa, però ja és segur, eh? Demà al matí es farà oficial i a la tarda, primera hora, el presentaran.
Doncs aquesta és la informació de l'Eudald Serra des de Sant Sebastià, on l'Espanyol ha quedat eliminat, però demà nova incorporació, la tercera d'aquest mercat d'hivern.
I crec que última, perquè...
S'han acabat els diners, ja?
Home, no sé si s'han acabat, això li hauria de preguntar al senyor Chen, però 40 quilos són calés,
no està mal, no està mal.
Déu-n'hi-do, sí.
No està mal. Eudald, gràcies, bona nit.
Adéu, que vagi bé.
I tinc l'Eduard Solà en línia també, que no sé si ha arribat a casa amb barca o com ho ha fet. Eduard Solà, bona nit.
Hola, bona nit, Garriga, què tal? Estava a punt de connectar-me amb Skype, però es veu que avui no...
No, avui és només ràdio perquè és una nit especial i hem dit, va, avui ho farem més íntim, no volem veure-la en pijama. Vaja, és que gairebé no feia falta ni anar a Montilivi avui, segons com.
No, tot i que és veritat que el resultat de 0-3 és una mica exagerat pels mèrits que han fet els dos equips. El Girona no ha fet un mal partit, el que passa que al final, a la segona meitat, la qualitat del Villarreal doncs ha provocat aquesta derrota. El que més greu sap és que ara, per exemple, el Girona, com que està en problemes a la Lliga, jugadors com ara Brian Olivan, Gallar, els que no estan actuant a la Lliga, doncs es queden sense jugar la Copa del Rei. La primera part ha sigut força igualada, és veritat que el Villarreal ha tingut més possessió de pilota, però com que el Girona no ha encertat, com ja és habitual també en els partits de Lliga, no marcar cap gol, doncs a la segona meitat, primer Funes Mori, després Cazorla i sobretot el 0-3, una gran jugada de Chukwueze, que ha provocat els aplaudiments dels poc més de 1.000 espectadors que hi havia a Montilivi, doncs han deixat aquest 0-3. És veritat que és una llàstima quedar eliminat, però el Girona, on s'ha de guanyar les garrofes, com dèieu també de l'Espanyol, és a la Lliga, amb el partit de diumenge, 8:45 del vespre contra l'Oviedo.
Pep Lluís Martí, que això ha estat una mica més directe que no passa a Belardo.
No, perquè nosaltres hem xerrat precisament que nosaltres, evidentment, la Copa ens interessa i arribar el més enlluny possible, però sabent que la nostra competició i la pregunta de si la nostra competició és la Lliga o és la Copa, evidentment és la Lliga, no és desviar l'atenció a una competició tan important com la Copa del Rei.
A centrar-vos en la Lliga, Solà, quin és el proper partit ara, on anem?
Diumenge a casa, a Montilivi altre cop, contra l'Oviedo, un altre rival de la part baixa de la classificació, i ara ja sí que no val a badar.
Què anem fent, aquesta viu-viu de guanyar a casa i perdre-ho a fora, no?
Sí, perquè el Girona sobretot ha tingut aquesta ratxa ara de tres rivals de la part baixa de la classificació, ho vam solucionar amb l'Extremadura, la van cagar a Tenerife i aquest diumenge doncs, contra l'Oviedo a casa, pendent dels fitxatges que també han d'arribar.
Doncs a veure què fa els fitxatges al Girona i sobretot tu, Solà, que vius en una zona complicada, tapadet a casa i no surtis aquesta matinada.
Sí. No, ordres de l'alcaldessa confinats a casa. És a dir que
doncs si t'ho diu l'alcaldessa ja ho saps.
Res de plantes sí, baixes, amunt.
No, ja ho sé,
a quina
ja ho sé,
planta
ja,
vius, tu, Solà?
Jo, amb un segon.
Puja al pis del tercer, al veí, a veure si et deixa dormir.
Ho intentaré.
Com es diu el veí del tercer?
No ho sé.
Com que no ho sap?
Soc poc de veïns, no, sí, no hi tinc confiança.
Com si la Laia sapigués com es diu el veí de sota.
Bé, de fet, ara que ho dius...
Però
no, allà al Solà, Girona, es coneixen clar, tots.
I sí, tothom home, coneix clar. El Solà, llavors.
Això de veia de sota també a casa una mica.
Bé, Solà, no ens compliquem més la vida.
Veïns, però...
Gràcies,
va,
bona nit. Sabeu com es diuen els vostres veïns?
Sí, home,
a
jo, jo em sé noms.
Jo sí, perquè només en tinc uns.
Però més vius en poble.
Mataró no és un poble, Francesc.
Ui, bo.
La ciutat.
Mataró és la capital del Maresme, lliure i tropical.
Capital mundial.
Tenim el país prou complicat com perquè tu vagis generant conflictes territorials.
És un tema com el mateix que es genera quan dius Riqui Puig.
Què, ja rebem pals?
No, 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 perquè sempre genera missatges. En llegiré tres només, les respostes. Rakitic ha jugat pitjor.
Certament.
Deixeu-lo d'atacar.
Sí, dispersem una mica el missatge.
Exacte. I si li donem una mica més de temps, com diu la Sònia, ja n'aprendrà. I, entre tots, podem intentar no fer-ne un Ivan de la Penya. Ni és Iniesta, ni és Arturo Vidal. Deixem que maduri.
Reflexionem-hi. Fem una pausa i pensem en aquests savis consells que ens donen els nostres oients.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
54.501. 54501.
I també, el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
12.012.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Ocasión Plus inaugura nova botiga a Albacete.
Ja som 19 centres a nivell nacional i per celebrar-ho, 1.500 cotxes amb descomptes de fins a 6.000 euros.
Només fins a final de mes. Aprofita aquesta oportunitat i compra el teu cotxe d'ocasió amb la millor relació qualitat-preu del mercat.
Ocasión Plus, a Barcelona, obert dissabte matí i tarda, a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses. Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de Llotja. Garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
A Mundo Deportivo, el nostre sentiment pel Barça va néixer fa més de 100 anys. I la nostra passió segueix creixent dia a dia, com els èxits del Futbol Club Barcelona. Per això, a Mundo Deportivo comptem amb els analistes que més saben del món del Barça. Si ets del Barça, el teu món és Mundo Deportivo.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Tres quarts, gairebé d'una, i tinc aquí un senyor que ens ve a fer votar. I això sempre és divertit. Assemblea de Compromís.
Assemblea de Compromissaris.
Gerard Jovany, bona nit, com estàs?
Bona nit,
fa
molt
com
bé.
Estrany fer-ho aquí a la ràdio, eh?
Sí, sí.
Acabats
sí,
a treballar
sí,
el plató sí. d'Esport 3.
I sense maquillar, eh?
Sí.
Estem, i sense pentinar, mira com estem.
Estem tots pitjors.
Avui podràs llegir, però.
Sí, sí, sí. T'encallaràs
sí, sí. menys.
Sí, sí, sí. Ho diré tot.
Escolta'm, la setmana passada vam votar sobre l'esquí. El resultat ha estat ajustat. Us agrada l'esquí? 47% de 6... 53% de nos.
Com és la gent, eh?
He esquiat un total de 0 vegades a la meva vida.
Si hauries votat no, eh, Maiola?
Raríssimament.
Cap on anem avui?
Avui ens quedem més a prop, més a prop no ho sé. Avui volia parlar dels negociets, que tenen jugadors de futbol, per exemple. En general, tot d'esportistes d'èlit, però normalment ens fixem en els jugadors de futbol que tenen, tot i estar en actiu, doncs van muntant els seus negociets, no? Gerard Piqué potser seria l'exemple més fàcil, però últimament n'hi ha hagut algun de nou i em centraré una mica en aquest.
Esteu a favor o en contra que els futbolistes i esportistes tinguin negocis paral·lels? És el que preguntem avui a l'Assemblea de Compromissaris.
Ja sabem que el Barça és més que un club, però és que avui en dia molts jugadors de tot el món són més que jugadors. Són, per exemple, empresaris, restauradors, hotelers, agents immobiliaris i fins i tot pastissers. I el més envejable de tot, pràcticament sense estudis. Qui necessita títols acadèmics? Si amb algun títol de Lliga i algun campionat ja pots convertir-te en un magnat dels calçotets. S'ha de tenir molta capacitat de concentració per vigilar que les vaques de les teves hamburgueses siguin felices i que en un córner no t'enxampin en calçotets. Avui en dia sembla que està ben acceptada aquesta capacitat multitasca. Fa uns quants anys, a alguns dirigents no els feia cap gràcia.
Jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments, anar a inaugurar bancs a Andorra. És motiu de cesse.
Ho veieu bé, que els jugadors de primer nivell es fiquin en negocis allunyats del món de l'esport mentre estan en actiu? O potser creieu que ja estan prou ben pagats com perquè es distreguin amb les seves aventuretes empresarials personals? Avui, a l'assemblea de socis del Club de la Mitjanit, jugadors empresaris sí o jugadors empresaris no?
Com sempre, tres arguments a favor, tres arguments en contra. Arguments a favor.
Doncs el primer argument a favor seria que això demostra que avui en dia els esportistes d'èlit són conscients que han de pensar una mica en el seu futur, no? Vull dir, perquè allò algun dia s'acabarà. Saben que han de tenir una sortida laboral per si no has guanyat prou diners com per deixar de treballar per sempre, no? Allò que ets un jugador, ets bonet, però tampoc gaire, no? Una cosa allò... Frank Grima, no? O Grima seria un exemple del número 2 de l'Ibiza. Per això ho trobo bé, no?, que tinguin aquella consciència que no viuran sempre d'aquells diners que han guanyat jugant a futbol, no? A més, teniu l'exemple del senyor aquest del Delonte West, també. Ara, en general, els esportistes en són més conscients que abans, que com a molt aspiraven a ser entrenadors, no? Anys enrere hauria sigut pràcticament impensable que algú de nosaltres es comprés uns calçotets marca Ramon Maria Calderé. Allò RMC en aquí davant, no? Seria impensable. Ara, avui, els jugadors emprenen qualsevol aventura empresarial i això està bé. Aquesta consciència jo crec que és positiva.
Argument número 1, argument número 2.
En alguns casos, que el jugador surti empresari i emprenedor pot arribar a beneficiar el mateix club, no? Estic pensant en aquests jugadors que arriben acompanyats per 200 cosins, germans, tiets, avis, els pares també venen, i xamans en alguns casos fins i tot, en lloc de tenir-los tots per casa fent no se sap ben bé què, normalment coses dolentes, doncs és qüestió d'un dia reunir-los i dir, tu, per què no muntem una empresa, no? Per què no fotem alguna cosa? Em ve el cap Dembélé, no? Per posar un exemple, en lloc de deixar-se els dits, ell i els seus amics que vam qualificar els tois, diguéssim,
sí, els toà,
francesos, sí. Doncs agafar-los i dir que vagi Dembélé, el reuneix i dir bonsoir, anem a muntar una SICAP, no? Per exemple, una SICAP, una societat d'inversió de capital variable,
sí.
No? Això seria positiu pel club i no seria una distracció. Vull dir que reconduir tot aquest potencial humà amb el que venen acompanyats molts jugadors, doncs reconduir-lo cap a una cosa constructiva.
I tercer argument a favor.
El negoci com a distracció, no? Més que per necessitat. O sigui, pot ser que siguin jugadors. Messi, per exemple, no té cap necessitat de muntar un negoci. Vull dir, però pot ser una distracció, no? És molt important que els membres del teu equip, ja siguin jugadors o fins i tot l'entrenador, estiguin entretinguts mentre no són al camp de futbol. Per què és important? Agafem com a exemple dos entrenadors. Quique Setién, no? Fins fa poc no tenia res a fer, vinculat al món del futbol. Què feia? Treia passejar les vaques, ho va explicar. Suposo que com a negoci.
No treia passejar les vaques.
Estava amb les seves vaques.
Passejador de vaques.
Passejador de vaques. Segurament com a negoci. Perquè si és com a hobby, és més inquietant. No? Un senyor que es compra una vaca com a animal de companyia és raro. Però això està bé. Això seria la part positiva. No, no estàs en el futbol, però estàs fent una cosa positiva. En contraposició, un altre entrenador, no? Víctor Sánchez del Amo, per exemple, no tenia cap negociat entre mans.
No. Era una altra cosa, no?
I, bueno, també no treia pasturar vaques, treia pasturar l'ocellet. I no li va anar bé.
No li va anar bé.
Per tant, és important que la gent del teu voltant estigui centrada en alguna activitat concreta.
D'acord. Molt bé. Això són arguments per votar a favor.
Si no tenen res a fer, després passa...
Els ocells.
Vaig a connectar a internet, a veure aquí. A veure, què hi ha?
Tres arguments en contra.
Va, en contra.
Dels negociats.
Que de vegades no encertes el negoci que has de tirar endavant, no? Hi ha un error d'elecció al teu negoci. Tu saps que t'has de buscar una cosa més, que vagi més enllà del futbol, però no encertes el d'allòs. No pots tenir ànima d'empresari, però tries malament. Raúl Bravo, no? Es pot considerar d'alguna manera un jove emprenedor. Una mica és un jove emprenedor, però l'àmbit de l'entreteniment i jocs de l'atzar, no? Però no l'han acabat d'assessorar bé, potser no va acabar els cursos a IES, i en l'elecció del seu àmbit, doncs, barra el tret, mai millor dit. Per tant, s'ha de vigilar també què
tries. S'ha de triar bé. Segon argument en contra.
Normalment són negocis decebedors. No dic que siguin mals negocis, però sí que deceben. En quin sentit? Doncs que quan a tu et diuen que Messi ha obert un restaurant al centre de Barcelona, tu vols anar al restaurant de centre de Barcelona i veure Messi poc menys que servint plats. Sí. Si no veus Messi en el restaurant de Messi o, en el seu defecte, el seu pare o un dels germans, que ja no mola tant, però d'allò, et decep.
Ja.
Tots ja sabem, no hi serà Messi, però tu vas allà al restaurant i mires, no? I no estàs ni pendent del menjar, ni de l'ambient, ni dels plats que et serveixen, ni res. I després, com ho expliques, vas anar al restaurant de Messi, però vas veure Messi? No. No tens ni història per explicar. O sigui que pot ser molt bo aquell restaurant, però sempre t'acaba decebent una mica perquè no hi ha Messi i acaben tancant.
Passa el mateix amb el Cirque du Soleil, que t'imagines a Messi allà penjat de...
Correctíssim.
Ara anava a dir d'un andami, no?
Últim argument en contra, va.
L'últim argument, de vegades no pots tampoc imaginar com un jugador ha anat a parar en un negoci determinat. És el cas de Sergio Busquets, que ha anat a parar als croissanets, el negoci dels croissants. No, fins fa pocs dies no sabia que un dels pesos pesants del Barça era una mena de Willy Wonka dels croissants, no? Llegeixo el titular d'un diari de referència com Mundo Deportivo. Això ho he posat perquè em pensava que hi hauria el Sergi avui aquí. Bé, veig que no, però...
És igual.
Vaig llegir no sé on que el titular aquest, Busquets i Thiago estrenen tienda de croissants en Barcelona.
També.
Dius, hòstia, què ha passat aquí?
No, això inventor.
Sí, total. En tot cas, bueno, felicitats a tots dos. Sí, ja havíem detectat que en Sergio estava fent una temporada bastant irregular, però clar, si te l'imagines cada nit treballant a l'obrador per tenir els croissants a punt l'endemà al matí, s'explica tot, no? Per cert, els croissants es diuen Manolitos, és una empresa de Madrid que treballa en franquícies, estan com molt de moda a Madrid, no sé si tu tens...
No he provat els Manolitos,
però
encara.
Es veu que és una cosa bastant...
Però estan de moda, sí.
Ho he llegit també.
Està molt de moda, els Manolitos.
Prestigiós Mundo Deportivo.
Exacte, el diari de referència. Però a mi el nom em sonava molt, el de Manolitos, d'alguna cosa, i dic, calla, que... L'altre dia van fer un equipo de investigació. Saps aquest programa que diuen qualsevol cosa amb música de tensió per sota que ja sembla que t'estiguis...
Los Manolitos.
Los Manolitos, clar. Parlen d'aquesta manera, ja veuràs. He tret algun tall.
Nos dirigimos al obrador central de la compañía.
Van a un obrador.
A 20 kilómetros de Madrid.
Ay, ay. Es justo la puerta marrón, ¿sabes? Ese es el obrador.
Allà dintre estan fent croissants.
35 persones treballen durant tota la madrugada per fer una producció industrial de 30.000 mini croissants cada dia.
Pobre Busquets, el que pringarà. A veure, sembla que estiguin anant a un laboratori de coca, sí. No? Però de coca de la...
Sí, sí, de l'altre.
D'aquell altre, eh? Doncs parlen, arriben aquí a l'obrador, parlen amb el responsable de l'empresa, el qui, de fet, serà el jefe del Busquets, a part d'aquí que se tient, no? És un senyor que no me'n recordo com es diu, i l'enxampen enganyant, així d'entrada. Diu que el seu producte és artesanal, i no lo és, que no ho és en Bauquin.
¿Usted cree que sus clientes saben que los Manolitos no son artesanos?
¿Qué entendemos por artesano? Te puedo decir que la terminación del proceso es artesano. Ahora, ¿la elaboración de la masa es artesana? No.
Pero en Facebook encontramos también calidad y tradición se unen en Manolo Bakes, tu pastelería artesanal.
Clar, venen producte artesanal, diuen que és artesanal i no ho és, ho fan en una fàbrica a Sant Cugat i els hi porten congelat allà, no? I alerta, perquè aquí hi ha una part del reportatge que afecta directament a Busquets, li pregunten al propietari si obliguen els empleats, o sigui, el Busquets, a dir que el seu producte és empresarial. Ai, artesanal.
En caso de que un cliente pregunte en el establecimiento por la forma de hacer y tratar los manolitos, ¿qué se le dice?
Bueno, pues todavía esa acción no la hemos trabajado con el equipo de pastelería.
Hemos hablado también con personas que han trabajado en sus tiendas. Nos dicen que recibían instrucciones directas para que dijeran a los clientes que los manolitos eran frescos, artesanales, hechos del día.
Una compañía con tantos empleados no podemos ir hablando uno a uno porque sería inviable.
on s'ha ficat Busquets.
Això són els Manolitos de Busquets?
Això són els Manolitos de Busquets. On s'ha ficat?
Bé, temps per votar. Entreu a catradio.cat/el top de la mitjanit. Allà podeu votar si esteu a favor de que els jugadors facin negoci o no. La setmana que ve resolem.
Molt bé.
Joan, gràcies.
No voteu, vosaltres?
No, avui no votem. No, és un tema delicat. Ens hem de pensar. Val. Pausa, pausa.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Imagina't que vius en una i de sobte de 150 metres quadrats amb vistes al mar, o potser en una i de sobte de 3 plantes amb una i de sobte privada per fer-hi unes banyadetes. O que mires l'hora i tens un i de sobte water resist i penses, crec que és hora d'anar-me'n a navegar en el meu i de sobte de 10 metres d'eslora. Que bé que li van a la teva vida uns quants i de sobte. Rasques de l'11 i jugues i de sobte pots guanyar fins a 1 milió d'euros. Són així els rasques de l'11?
A Mundo Deportivo, el nostre sentiment pel Barça va néixer fa més de 100 anys. I la nostra passió segueix creixent dia a dia, com els èxits del Futbol Club Barcelona. Per això, a Mundo Deportivo comptem amb els analistes que més saben del món del Barça. Si ets del Barça, el teu món és Mundo Deportivo.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
El Club de la Mitjanit.
A veure, que hem d'anar acabant, senyors, i tinc l'Oriol Rodríguez, no Domènec, tot i que és que avui fa un any que vam anunciar De Jong.
Ah,
avui feia un any que vam anunciar De Jong. Però tinc l'Oriol Rodríguez, que avui
no,
ha estat...
No ho ha celebrat especialment.
No gaire. Però l'Oriol avui ha estat en un partit estrany perquè la penya avui ha jugat de local al Palau Blaugrana. Oriol Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Ha estat estrany o no? Us heu acostumat de seguida?
Mira, eren 1.200, però feien soroll com si a l'Olímpic de Badalona n'hi haguessin 7 o 8.000 o a Palau Blaugrana 4 o 5.000. Per tant, déu-n'hi-do els que s'han traslladat. Fins allà s'ho han passat bé perquè la penya acaba guanyant 88 a 84 amb Clement Preperich, que avui semblava Michael Jordan perquè ha acabat amb 37 punts. Un espectacle jugador de la penya que ara té opcions serioses de poder passar als quarts de final de l'Eurocup, perquè si avui el Tofas Bursa arriba a guanyar, la cosa pràcticament s'hauria escapat una miqueta.
O sigui que s'ho han passat bé els que s'han atrevit a desafiar el temps i el canvi d'ubicació.
Sí, home, hi ha gent que també li donava una mica de morbo el fet que hi hagués l'escut de la penya al centre de la pista, però vaja, sobretot el que volien ressaltar els aficionats és el bon rotllo entre clubs i agraïen el gest del Barça per poder haver disputat el partit a només 10 quilòmetres de Badalona.
Oriol Rodríguez, moltes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. A veure, va, que anem acabant i tinc el sol aquí de seguida, el saludo. Sònia Gelmà, moltes gràcies.
Res,
ens,
bona nit.
Ens escoltem demà al Tot Costa a partir de... Vaja, no ho sé. No, demà no sé si...
El sol... En principi a partir de les 7, esperem.
No, dic que us ens saludem. Ja. Ens saludem, però ara fa dies que no, perquè
hi ha temporal, clar. Temps, demà.
Sí,
esperem.
Esperem.
Si hi som, seran molt bones notícies.
Teniu rols.
Diguem-ho així.
Maiola, moltes gràcies.
Vosaltres per aquesta estona.
Jo tinc aquí Xavier Solà, que, escolta'm,
bona nit.
Amb 10 dies, dos cops ja ens hem saludat, eh?
I que no duri gaire més, això.
Exacte.
A veure, les vols del temporal, com aquesta del Fran, la Generalitat recomana que els nens no vagin a escola a Girona i a Tarragona. Què fem els pares amb ells? Una. L'altra, per què les desfilades de models desfilen tan seriosament les dones?
Ah, les dones. Els homes no?
Altra. I l'escuma de Tossa, el temporal, aquella escuma, per què només a Tossa i no a altres localitats del litoral? Hi ha alguna prova fefaent de l'existència de Jesucrist? Aquest programa ve molt fort.
Escolta'm, però estàs anant d'un lloc a l'altre, que això és impossible.
Recordarem a Santi Sanz, que ens ha deixat.
Ah, sí. Doncs un programa intensíssim que comença res després del butlletí de Catalunya Ràdio a la 1 amb el Solà, si ha hagut alguna resposta.
Es pot preguntar per què se m'ha de jugar d'extrem?
També, i tant. A més, ens truca a vegades el Francesc.
Sí, jo.
Et respondria ell, llavors.
No, però
si un oient fa aquesta pregunta, pregunta?
No, la deixaria respondre un dels experts que té el Solà, que té uns ignorants que en saben moltíssim. Nosaltres tornarem demà a les 11.
Sí, ja no saps normal. A quina hora fem el programa.
No,
ja.
Perquè anem variant aquí. Un dia veig el Solà, l'altre dia no, l'altre dia aquí, l'altre dia allà, l'altre dia a les 12. Bé, demà a les 11, Esport 3 i Catalunya Ràdio, amb normalitat, esperem, al Club de la Mitjanit. Demà ja amb tot el bombo de la Copa. La Laia està emocionadíssima.
M'encanta aquesta Copa, aquest nou format, tot. Molt.
Total.
Sí. La Copa mola.
Gràcies a tots els que ho heu fet possible. I això, ens retrobem demà, com sempre. Bona
nit. Molt bé, bona nit. Adeu.